Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Els titulars amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. Davant la proximitat de les festes de Nadal, els comerços incrementen ja des de principis del desembre l'afluència de compradors.
Aquest fet es tradueix també en un increment de la contractació laboral per fer front a aquells dies en què els comerços veuen incrementada la seva activitat. En parlarem amb el secretari comarcal de la UGT al Maresme, Lluís Torrents.
Expo Nubis tanca una nova edició en què les parelles han pogut conèixer el ventall de possibilitats que tenen a l'hora de planificar el seu casament.
Un dels aspectes claus en un casament és el lloc on se celebra el far. El far de Calella és un dels espais més emblemàtics, també més escollits per les parelles. En només un any s'ha més que duplicat el nombre de cerimònies civils en aquest indret.
I els responsables dels moviments d'educació en el lleure veuen amb recel el nou decret que introdueix canvis en la seva activitat.
Un dels més significatius és que, per exemple, els agrupaments d'escoltes i guies hauran de notificar prèviament les seves activitats del cap de setmana, un enrenou innecessari, segons apunta l'excap d'agrupament escolta Montnegre de Calella.
I una de les cares visibles de la lluita contra l'ELA, Jano Galán, ha mort aquest cap de setmana després d'una lluita constant contra aquesta malaltia degenerativa.
Calella acull la seu de la Fundació Miquel Valls, que dona suport a malalts i familiars. Parlarem de la seva activitat amb la directora de la Miquel Valls, Esther Sallés.
Una setmana parlant de temperatures d'hivern aquí al Maret.
Comencem la instal·lació de les llums de Nadal. Ens fan prendre consciència de la proximitat de les festes a les que es dona tradicionalment també el tret de sortida pel pont de la Puríssima. A principis de desembre, les setmanes entre Nadal i Reis i fins a mitjans de gener són les que registren un nivell més alt del consum de l'any. Creix, per tant, l'afluència de compradors a les botigues que miren quins són els regals que el tió, el Pare Noel o els Reis deixaran a les cases.
I això fa que, de retruc, durant aquesta època augmenti la contractació de treballadors que reforcen les plantilles dels establiments per donar resposta a l'augment de l'activitat comercial, també per atendre totes les hores d'obertura. Segons l'estadística de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, en el seu report d'atur es constata una disminució, però mínima, de la desocupació en tancar el mes de desembre aquí a Calella en comparació amb el novembre.
I avui ens acompanya a l'Info Migdia el secretari comarcal de la UGT al Maresme, Lluís Torrents. Aquest augment de la contractació que s'apunta per les festes es produeix, per les dades, sembla que en una ciutat amb una gran activitat comercial com Calella no té un trasllat directe. Senyor Torrents, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la veritat és que no hi ha un augment significatiu de contractació. Sí que és cert que es fa contractació. També hauríem que parlar de la qualitat d'aquesta contractació. És una contractació molt precària, tremendament precària. Hi ha contractes de durada d'hores, alguns d'ells de dies, i moltes vegades doncs, no aplicant ni complint les condicions laborals o salarials que marca el conveni. Però és cert que ni encara així l'augment de contractació és significatiu.
I com és la feina que s'oferta, és a dir, quina és la qualitat dels llocs de feina que durant aquells dies s'incrementen?
Bé, la qualitat de la contractació és molt baixa. Com deia, són contractes molt efímers, alguns d'ells contractes d'hores, altres de dies, i en molts casos ens trobem que encara que estiguin assignats a unes tasques determinades, hi ha un sector determinat, com pot ser el comerç o com pot ser l'hostaleria, que venen regulats pels seus conseqüents convenis col·lectius de sector, a la pràctica s'incompleixen tant les condicions de treball, es treballen més hores les que estan contractades, com també s'incompleixen les condicions salarials.
Quins serien els dos sectors principals, en aquest cas, com vostè apunta, seria el del comerç i l'hostaleria durant aquells dies?
Principalment sí, és comerç i hostaleria, si ho està justificat. Hi ha una activitat comercial especial quan s'acosten les dades de Nadal, i també el d'hostaleria i especialment el de restauració, on hi ha l'acostum de poder sortir doncs, bé a celebrar les festes, dinant o sopant fora. Per tant, hi ha un augment de la demanda i un augment de l'activitat.
Els sindicats al fet que hi hagi una contractació però que sigui molt mínima i que en aquest cas durant aquestes setmanes de Nadal amb aquest increment de l'activitat es produeixi una situació de precarietat laboral, com reaccionen i quina és la denúncia que en farien?
Bé, nosaltres entenem que puguin haver-hi determinats moments al llarg de l'any o de l'activitat d'una empresa que requereixin d'una contractació temporal. Això no ho neguem pas. El que sí creiem que és injust és que aquesta contractació temporal moltes vegades va en detriment de la contractació indefinida, que és una contractació estructural i, per tant, la que correspondria realitzar. Penseu que augmentaria molt més l'índex de contractació, inclús la temporal, si moltes vegades aquestes necessitats de les empreses, comerços, hostaleria, no estiguessin cobertes a partir de fer hores extres per part del personal que ja està contractat habitualment. Si no fos així i tingués que fer tot nova contractació, encara que fos temporal, augmentaria bastant més. Nosaltres el que diem és que és imprescindible que es respecti la normativa, que la contractació temporal sigui per un lloc de treball que realment necessita aquesta temporalitat i que s'apliqui les condicions tant de treball com salarials que marca el conveni del sector.
Les grans empreses ho compleixen més que no pas les petites empreses, aquelles botigues de ciutats com la de Calella?
Sí i no, no en tots els casos. En norma general es compleix més perquè hi ha més vigilància del tema. De totes formes també s'utilitzen altres sistemes per intentar saltar-se aquest element de la contractació indefinida. Però es compleix més perquè hi ha més vigilància, hi ha més organització, hi ha representants dels treballadors, hi ha delegats, hi ha comitès d'empresa que vigilen que la contractació sigui la correcta, la que s'ajusti a llei. En els comerços petits i en l'hostaleria, en els petits centres, la dificultat és una de les dificultats. La primera, és més difícil de resseguir això i resseguir-ho a través de l'administració també és difícil perquè té pocs recursos, com per exemple la inspecció de treball. I la segona és que també la situació d'aquell comerç o d'aquell restaurant o d'aquell establiment hoteler és una situació de major dificultat a l'hora de poder plantejar-se el seguiment de quin és el requisit que ha de complir per estar allistat a llei.
Doncs senyor Torrent, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Expo Nubis ha estat aquest cap de setmana punt de visita per moltes parelles que estan preparant el seu casament. La Fira Nupcial de l'Alt Maresme tancava ahir diumenge la cinquena edició amb un nou format més reduït i concentrat a la sala polivalent de la fàbrica Lluet Guri. Allà hi han pogut trobar un ampli ventall d'empreses de serveis, com ara restaurants i hotels, on celebrar l'àpat, fotògrafs o també botigues de roba de cerimònia.
Els visitants acudien a Expo Nubis bàsicament per agafar informació i també contrastar preus. Així ho explicaven a Ràdio Calella Televisió algunes parelles.
I hem trobat bastant les coses que estàvem buscant. Teníem pensat alguns hotels i realment els hem trobat aquí i ens han pogut detallar més la informació que volíem.
Ens ha servit per agafar informació pel nostre casament. Bastanta informació.
Sí, teníem restaurant, però ens falta tratges, joieria i tot això, i hem agafat idees, la veritat és que sí.
Nosaltres la primera vegada que venim a una fira i de moment molt interessant.
Per agafar idees i tenir contactes de gent va bé.
I entre els expositors, doncs, expectatives de tancar algun contracte i, per tant, treure rendiment a la seva participació, Expo Nubis, per molts, la seva primera vegada a la Fira Nupcial de l'Alt Maresme organitzada per Festa Music Group.
És una fira reconeguda, amb el món nupcial és coneguda, no? Vindrà molta gent, sobretot el tema de passarel·les i desfilades que fan, vindrà molta gent. Esperem que com a mínim vingui la gent que va venir l'any passat.
De moment molt bé, han passat molts nuvis interessats i ja hem tancat alguna coseta i la veritat és que ho valoro positivament. És la meva primera fira i m'he estrenat bé, diria.
Ara aquest és el primer any que vinc aquí i en principi sembla que molt bé, la gent ve molt, molt disposada i ara falta veure després de la fira com van les reserves, que això és el que interessa.
Els 5 anys que es fa la fira, els 5 anys que estem aquí. Aquest any una miqueta més fluixet, un palet menys, però la part positiva és que totes les parelles que passen, tots molt receptius.
Per la seva banda, el director d'Expo Nubis, Fran Cardó, posava de relleu la procedència d'algunes de les parelles que s'han acostat fins a l'espai firal, un element a valorar positivament, deia Cardó.
Hem tingut molts nubis que han vingut de lluny aquest any. Inclús ahir vaig preguntar a alguna parella que havia vingut des d'Andorra o des de Lleida, expressament per veure l'Expo Nubis, i a mi m'ha sorprès molt, no? O sigui, vol dir que la campanya publicitària que hem fet a nivell de xarxes socials i de bodes.net ens ha funcionat molt bé.
Expo Nubis l'organitza Festa Music Group amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella i la Diputació de Barcelona, els responsables dels quals van assistir a la inauguració oficial divendres a la tarda, tant dissabte com diumenge. Van celebrar-s'hi les desfilades que Ràdio Calella Televisió va emetre en streaming i que es poden recuperar, Emili, al web de radiocalella.cat.
Doncs el Far de Calella es posiciona en aquest cas com un espai de celebració de casaments. En només un any s'ha duplicat el nombre de cerimònies civils que s'han celebrat al recinte de la Torre Lluminosa, l'ús del qual està regulat per mitjà de les ordenances fiscals. L'Ajuntament de Calella va establir una taxa que pot arribar als 375 euros, tot i que els empadronats a la ciutat reben una bonificació de 120 euros.
L'alcaldessa de Calella feia notar l'interès creixent de les parelles pel far com a l'escenari del seu casament civil, ho deia en el marc de la inauguració d'Expo Nubis. Escoltem Montserrat Candini.
D'arreu del país que ens demanen el far per venir a casar, no? I en aquest sentit doncs ja hem avançat amb un altre element més, que és, diguem, tenir preparat tota aquella estructura per poder fer doncs, diguem, tot el catering perquè doncs les persones que puguin tenir interès puguin fer tot l'esdeveniment, doncs tant de casaments com de batejos com el que siguin, ho puguin fer, no?
I la procedència dels nubis és diversa d'arreu de Catalunya, fent que els calellencs deixin de ser-ne els majoritaris. El juny és el mes que concentra un major nombre de cerimònies civils al far. Aquest 2016, una desena del total de 26 que s'hi han celebrat entre abril i octubre. L'any passat van ser només 11. El preu de casar-se al far de Calella varia si la data cau entre setmana i no en dia festiu. Costa 250 euros. Si és al cap de setmana o un dia festiu, llavors la taxa arriba als 375 euros sempre i quan el temps d'ús del recinte no superi l'hora. I com deies, els calellencs gaudeixen d'una bonificació de 120 euros.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els alcaldes de Mataró i Pineda de Mar, David Bote i Xavier Amor, que a més és el primer secretari comarcal del PSC, formen part de la nova Comissió Executiva Nacional dels Socialistes Catalans que presideix Miquel Iceta. També la diputada al Parlament de Catalunya, Alicia Romero.
Romero serà la secretària de Formació. El mataroní David Bote dirigirà la Secretaria de Ciència i d'Innovació, Desenvolupament i Recerca. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va tancar la nova executiva del partit en el Congrés que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana a Barcelona, dins la qual el pinedenc Xavier Amor n'és membre en tant que president de la Federació de Municipis de Catalunya. El regidor de Malgrat de Mar, Oliver Sánchez Camacho, serà vocal a la Comissió de Garanties i la d'Alella Glòria Mans a la de Control Financer. Amb les seves designacions, els socialistes maragsmencs surten reforçats de l'últim Congrés del partit.
I els moviments que treballen en el lleure, com ara els agrupaments d'escoltes i guies, acaten amb resignació el nou decret que ha entrat en vigor aquest 1 de novembre i que introdueix modificacions en aquestes activitats.
Un dels més significatius és l'obligatorietat de notificar les activitats d'una durada igual o superior a 2 nits consecutives. A partir d'aquí, s'han de notificar totes les sortides de cap de setmana i això, segons el comissari de la demarcació de Girona dels Minyons, escolta i guia Sant Jordi, el que la llengua Àngel Badalló, representa un enrenou i també més burocràcia. Badalló considera que el nou decret és molt més restrictiu i els treu autonomia a l'hora de planificar les seves activitats.
No ens agrada, el moviment no ens agrada perquè ens treu facultats que abans teníem. Vull dir, podíem marxar tranquil·lament 2 nits sense cap problema, ara en aquestes 2 nits no podrem marxar, haurem de notificar amb tota la documentació, tota la paperassa que s'haurà de gestionar per poder complir amb aquest decret, amb aquestes dues nits. Ho veiem com una pèrdua d'uns drets adquirits que teníem, com una pèrdua de poder fer lleure de manera voluntària, doncs cada vegada es va restringint més aquesta forma de fer lleure i anem perdent una mica tot el que havíem fet i estarem més controlats.
Segons Àngel Badalló, que també és excap de l'agrupament Escolta Montnegre de Calella, amb aquest nou decret la Generalitat està professionalitzant molt el sector del lleure i els diferents moviments que hi treballen no ho veuen amb bons ulls, tot i que ho acaten.
Nosaltres des del món del lleure entenem que s'està professionalitzant massa el sector del lleure i llavors per això surten aquestes normatives i bueno, hem batallat perquè no se'ns apliqués a tots el mateix, però no ho hem aconseguit i haurem de catar la normativa i ens hi ficarem amb bona cara i amb il·lusió i afrontant les dificultats sense por, però amb aquesta càrrega que representa aquest nou decret.
El nou decret també regula algunes activitats esportives dins el món del lleure, modifica les ràtios que han de complir l'equip de CAPS de manera que sempre que hi hagi menors de 16 anys serà obligatòria la presència de dos monitors. Segons la Generalitat, aquest nou decret vol adaptar a les noves realitats socials i incrementar la qualitat i la seguretat de totes les activitats de lleure.
I una de les cares visibles de la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, Jano Galán, ha mort aquest cap de setmana just després d'haver fet els 40 anys.
Ell, com molts altres afectats, ha estat un exemple de superació fins l'últim moment. A Espanya hi ha prop de 4.000 persones afectades per una patologia que de moment no té cap tractament. La Fundació Miquel Valls, amb seu a Calella, ofereix servei als afectats i als seus familiars a través d'equips interdisciplinars que aborden tot el procés d'una malaltia que qualificant de molt cruel.
I en parlem tot seguit amb la directora de la Fundació Miquel Valls, Esther Sallés. Benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Un cap de setmana suposo que trist, no?, per totes aquelles persones que lluiten contra aquesta malaltia, contra l'ELA.
Doncs sí, la veritat és que trist. El que passa que, bueno, per nosaltres és la tònica. Tot i que el Jano era un personatge més conegut, bastant sovint doncs, perdem persones per l'ELA.
Ell crec que havia publicat un web que actualitzava de manera constant en què explicava les seves vivències. Ell per això va ser, no?, una mica aquesta cara visible, un exponent d'aquesta lluita i aquest esforç de superació, i gràcies a ell també, no?, la malaltia va transcendir, no?, a l'opinió pública.
Sí, bueno, en Jano va ser una persona molt activa a l'hora de donar a conèixer la malaltia i potenciar tot el que és fomentar tot el que és la investigació de la malaltia. Ell tenia contactes, era una persona coneguda i ho va aprofitar. Gràcies a la seva posició ho va poder aprofitar.
Entenem també que ell estava en contacte i tenia seguiment per part dels professionals de la Fundació també.
Sí, nosaltres en Jano el coneixem pràcticament des de que el van diagnosticar el juny del 2012 i també el veiem a la unitat de l'Hospital de Bellvitge de la qual formem part.
Ara parlaves, Esther, de la investigació, que és la qüestió cabdal, no? Obtenir, sobretot, recursos per incrementar aquesta investigació.
Sí, evidentment, amb una malaltia sense cura i amb un pronòstic tan greu, la desesperació per trobar alguna cosa que freni o que curi doncs és bastant... ho vivim molt intensament, no? Llavors, clar, hi ha persones doncs, que enfronten la seva lluita també agafant-se això. Però, clar, és complicat. La neurologia és un món molt complicat.
Per tant, parlar de l'ELA encara és parlar d'aquesta impotència, no? De no saber com... et diagnostiquen la malaltia i progressa d'una manera molt, molt ràpida, no? Sense que hi hagi cap solució.
Sí, el que passa que sí que és veritat que s'estan fent moltes coses a nivell de genètica, sobretot, i cada dia es fan passos petits que potser no són significatius de cara a frenar la malaltia o a trobar una cura, però sí que es van fent passos. I bueno, ara ja no sé si ho heu vist, que hi ha una nova fundació a nivell estatal, la Fundació Francisco Luzón, que precisament es posa a potenciar tot el tema de la investigació, a part del tema de l'atenció també, i creiem que serà un pas endavant de cara a la investigació.
Vosaltres, com a fundació de referència pel que fa a l'esclerosi lateral amiotròfica aquí a Catalunya, i després que TV3 hagués decidit dedicar una de les seves maratons justament a la divulgació i a potenciar la investigació sobre la malaltia, sabeu quina repercussió ha tingut tota la moguda de la marató en l'avenç aquest mèdic i d'investigació científic també de l'ELA?
Sí que es van... No va ser exclusivament per la ELA, va ser per malalties neurodegeneratives, si no recordo malament, la marató, i es va finançar, ara t'ho diré de memòria, però diria que es va finançar un projecte d'investigació dels que es van presentar i encara està en marxa. Vull dir que encara no en tenim resultats. Però sí que, bueno, sempre que hi ha un programa com a la Marató de TV3 que, on se'n parla de la ELA, doncs, almenys si més no, repercussió mediàtica, difusió, donar a conèixer, sensibilització, doncs sempre és important.
I ara ho traia a col·lació justament per les dates en què ens trobem i també perquè ja comencem a sentir que les coses es mouen de cara a la Marató, una iniciativa que sempre ha estat acompanyada i se li atorga molt de rigor, però sempre es veu que una de les entitats, en aquest cas que ha estat al voltant d'una de les edicions, pugui parlar, no, amb coneixement de causa, de quin és el trasllat real que hi ha de tots aquests diners que es recapten en una jornada com la de la Marató, realment després, no?
Sí.
En el treball sobre directament sobre la investigació.
Bueno, la Fundació de la Marató, que és qui valora els projectes, disposa d'un comitè científic molt rigorós i, bueno, són els diners que s'aporten per la Marató de TV3 van destinats realment a projectes amb cara i ulls.
I el més important, la conscienciació social, no, Esther?
Sí.
I de fet s'organitzen moltes activitats també per recaptar fons. No sé si heu notat també que cada vegada la societat coneix més aquesta malaltia.
Sí, nosaltres, a part de la Marató, que evidentment doncs, ens ha ajudat molt a donar a conèixer la malaltia, el que ens va fer, on vam notar més un canvi va ser amb l'Ice Bucket, que va ser aquella campanya de l'associació americana que la gent estirava el cubell d'aigua freda per sobre.
Sí.
Aquí sí que va haver-hi un boom i cada vegada notem, hem anat notant, no?, doncs com la gent coneix una miqueta més la ELA. I bueno, a Catalunya en si doncs creiem també que el fet de que existeixi una fundació com la nostra ha fet que mica en mica les institucions, l'administració i la població en general doncs vagi coneixent més la malaltia. De fet, és una de les nostres tasques.
De fet, hi ha també la unitat multidisciplinar a Bellvitge.
Sí, sí. Bueno, l'atenció de l'afectat d'ELA passa per un tractament de símptomes, ja que no hi ha cura. El que s'ha de fer és controlar els símptomes i això només pot ser donat a una unitat multidisciplinar on tots els especialistes que intervenen doncs, veuen en un mateix dia el pacient i treballen de manera coordinada. I bueno, nosaltres, com a professionals de la part psicosocial, doncs, formem part d'aquest equip i li donem el recolzament, sobretot pel tema de que s'han de prendre decisions en quant a la salut i en quant a la vida, i el tema psicològic i social és determinant.
Quins són aquests professionals que intervenen?
A la unitat nosaltres hi tenim una treballadora social, una psicòloga i una terapeuta ocupacional, a la unitat de Bellvitge, i després a la unitat que hi ha a l'Hospital de Sant Pau tenim una psicòloga, i a la unitat que hi ha a l'Hospital del Mar també hi tenim els tres perfils professionals.
L'atenció al malalt és el capdalt, no? Però l'atenció i el suport a les famílies que segurament viuen amb molt de dolor i amb molta cruesa també el procés de la malaltia. Aquest suport es dona en paral·lel a l'atenció al malalt i també s'allarga en el després?
Sí, nosaltres, el nostre principal projecte amb el que vam començar va ser el projecte d'atenció domiciliària, perquè creiem que al ser una malaltia tan devastadora que et dona un cop tan gran, no?, en el moment en què et diuen que tens ELA, normalment persones força joves, entre 40 i 70 anys, però bueno, tenim bastanta gent més jove també, el fet de donar-te aquest cop et tanca bastant en tu mateix i després també la impossibilitat de desplaçar-te per tot el tema físic fa que el domicili sigui un lloc ideal per crear un vincle de confiança on te poder acompanyar aquestes persones i que puguin viure la malaltia amb una mica menys d'angoixa i amb més recursos ben orientats. Mm-hmm.
Abans parlaves, Esther, també de la creació d'aquesta nova fundació a nivell de l'Estat espanyol. Treballareu coordinadament? És una fundació nova, per tant, no sé si també es farà servir de la vostra experiència
amb
aquest camp recorregut que porteu vosaltres.
Sí, de fet, des del mes de juny estem mantinguent reunions a Madrid amb aquesta fundació cada mes, on s'està treballant el model d'atenció sociosanitària que vol potenciar la Fundació Francisco Luzón, i sembla ser que el model català de la Fundació Miquel Vall juntament amb l'Hospital de Bellvitge serà el model guia una mica del treball de la Fundació Luzón.
Quantes persones esteu, ja per acabar, esteu atenent actualment des de la Fundació Miquel Valls?
Doncs nosaltres al llarg de l'any atenem a unes 350 famílies. Pensa que, doncs, per desgràcia, doncs, moltes moren. Cada setmana més o menys moren unes dues persones de les que coneixem i que estem atenent. I permanentment estem atenent a unes 230, 240, depèn.
Tasca important que realitza la Fundació Miquel Valls des de Calella i també per tot Catalunya, els afectats d'ella i també els seus familiars. Esther, gràcies per atendre avui també la nostra trucada a l'Info Migdia.
Gràcies a vosaltres per parlar d'aquest tema, que per nosaltres és molt important que ens ajudeu a donar-lo a conèixer.
Gràcies, Esther. Doncs en el primer cap de setmana de les cartelleres dels cinemes de tot l'estat, 100 metres ha aconseguit entrar en el top 10 de les pel·lícules més taquilleres del cap de setmana segons dades provisionals que avui publiquen alguns portals especialitzats. El film, inspirat en la història real de Ramon Arroyo, ha entrat en la sisena posició d'una classificació que una setmana més encapçala Trolls, la comèdia musical d'animació infantil produïda per DreamWorks.
Doncs sí, Emili, la pel·lícula de David Barrena amb la parella d'actors Carra i Elejalde i també Dani Rovira, que interpreta un afectat d'esclerosi múltiple que es fixa el repte de completar un Ironman, ha entrat al top 10 de la taquilla del passat cap de setmana per darrere la pel·lícula d'animació en 3D Trolls. La fantàstica Un monstruo viene a verme li segueix en segona posició. Es confirma que serà la més taquillera de l'any a Espanya, amb una facturació de més de 10 milions d'euros i més de 3 milions i mig d'espectadors. En tercera posició del box office de la primera setmana de novembre a Espanya hi ha Sully, la pel·lícula inspirada en el pilot d'avió que va forçar un amaratge d'un Airbus sobre el riu Hudson, salvant la vida de tot el passatge. Doctor Strange, en quarta posició, i el thriller de terror Ouija, cinquena. La pel·lícula de Marcel Barrena, doncs, que mostra algun dels paisatges de Calella quan el protagonista està completant l'Ironman, ha superat altres grans produccions nord-americanes, com per exemple La xica del tren, basada en la novel·la homònima del llibre de Paula Hawkins i que protagonitza en aquest cas a la gran pantalla Emily Blunt.
I dels esports, repàs als marcadors dels partits. En participació calellenca, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls suma la segona victòria consecutiva en Lliga que li permet mantenir-se a l'estela dels primers classificats. Dolors.
Els calellencs van guanyar el Minguella en el temps de pròrroga per un resultat de 72-68. L'equip femení del Club Bàsquet Calella va perdre a pista del Casanenc per 54-52.
I la Unió Esportiva en vol Calella punxa a pista del Terrassa per 26-26. És la primera derrota de la temporada que arriba en una jornada en què els primers classificats de la categoria també han pogut sumar una victòria. Els unionistes segueixen a la part alta.
I el Solís Calella de tenis taula perd contra el Cartagena, però amb una gran actuació de Gabriela Feher, que ha aconseguit els dos punts de les calellenques. El marcador va ser de 2-4 pel Cartagena.
Gràcies, Dolors.
Gràcies.
I el temps.
Bon dia, comencem una nova setmana i ho fem parlant d'ambient fred, temperatures que ara mateix estan per sota dels 10 graus a tota la comarca i, de fet, avui les màximes encara baixant un palet respecte a les d'ahir cap als 14 graus, ambient pràcticament d'hivern el que tindrem en el dia d'avui aquí al Maresme. A banda d'això, restes d'inestabilitat ens passa un embussament d'aire fred en alçada que ha de garantir el creixement de nuvolades i el risc a primeres hores de la tarda fins a mitja tarda d'avui aproximadament d'algun xàfec irregular, puntual, però que es pot presentar a qualsevol punt de la comarca. Precipitacions poc destacables. Això sí, amb aquestes temperatures que aquesta pròxima nit tocaran fons, probablement encara baixant una miqueta més, a partir de demà ja comencen a recuperar-se una mica i aquest augment el notarem molt més de cara a dimecres.
Arribem a les 2 del migdia.